Vine a la República. Exposa el teu punt de vista. Fes propostes sobre educació, sanitat, economia. Fem participació ciutadana. Com podem resoldre l'atur i crear llocs de treball? Com acabar amb la corrupció? Com controlar els nostres representants polítics? A la República tens la paraula. A Ràdio Sant Vicenç.
I una realitat, una obscura realitat. Una realitat muda que no poden tapar. I aquesta realitat, aquesta brillant realitat.
Se ha convertido en un gran parque temático. Ya mataron pequeños comercios emblemáticos.
Hay familias en el sótano.
Guiris en el ático.
Molt bona tarda. Benvinguts de nou a un altre programa de La República. Avui tractarem d'un tema que és molt pelut, que és una situació massa generalitzada i que afecta sobretot a un dret humà essencial. És la qüestió de l'habitatge. Ens trobem en una situació en la qual que enmig d'una pandèmia hauríem de tenir tothom aquest dret a l'habitatge garantit i, en canvi, doncs, resulta que en lloc d'estar garantit tenim cada vegada més problemes, continuen fent-se desnonaments i, bé, estem en una situació, diguem, límit des del punt de vista sanitari i límit des del punt de vista de poder portar una vida normal, una vida, diguem, segura, amb un mínim de confort, i, en fi, una vida digna. Bé, per parlar de tot això tenim Carles Segués. Ell és membre de la plataforma Sant Roc Som Badalona. Bona tarda, Carles.
Hola, molt bona tarda.
També tenim a Maria Fernández. Ella és una dona jove afectada pel tema de l'habitatge i és veïna de Badalona, també. Bona tarda, Maria.
Bona tarda.
I també per parlar de què significa tota aquesta situació de conjunt, tenim a un membre del Sindicat de Llogateres de Badalona, que es diu Alberto. Bona tarda, Alberto.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Doncs, bé, comencem per descriure una mica la situació en la que ens trobem avui en dia, no? Perquè potser molts oients, doncs, no estan al cas, encara que ho hauran escoltat per algunes notícies, però la cruesa de la situació es pot resumir a vegades en xifres, com que hi ha hagut més d'un milió de desnonaments des de 2008 fins al 2000, al tercer trimestre del 2020, i que, per exemple, el 14% de persones que no tenen llar resulta que són pensionistes. Bé, anirem traient algunes xifres, però per començar, potser que li donem la paraula a la Maria perquè ens expliqui què li ha passat, en quina situació s'ha trobat. Endavant, Maria.
Gràcies. Mi situació segurament sea la misma que la de muchas personas, no solo en Badalona, también en Barcelona y en otras partes. Yo soy madre, tengo un niño pequeño, soy madre soltera y trabajo desde que tengo 16 años. Lo que pasa que mi trabajo no me permite, los ingresos que tengo no me permiten acceder a un piso. No puedo pagar un alquiler, no puedo comprarme un piso, no puedo tener un techo para mí, para mi hijo, porque no me lo puedo permitir, aunque esté trabajando. Vivía de alquiler y durante la pandemia, cuando estalló todo en marzo del año pasado, mi casero me echó a la calle en plena pandemia y no tenía dónde ir. No podía pagar ni 3.000, 4.000 euros de fianza para meterme en un sitio, ni pagar unas cuotas mensuales de alquiler en Badalona de 800, 900 euros, porque es más de lo que gano. Entonces, esta situación me hizo primero ir a Administración, Servicios Sociales, Ayuntamiento de Badalona, y ahí la respuesta fue que, bueno, que es lo que hay, que como yo hay muchas personas, que el mercado es el que es, que pisos de protección oficial o algún tipo de ayuda del Estado no hay, no tenía ninguna alternativa que no fuera irme a la calle. Y entonces fue cuando acudí a las plataformas de vecinales, a la plataforma de San Roque en Badalona, La Paz, Sindicato de Yugateras, todos los colectivos donde el pueblo ayuda al pueblo, y ahí sí que encontré una alternativa a irme a la calle en plena pandemia. En este momento estoy ocupando una vivienda de banco.
Sí, esta es tu culpa.
Sí, estoy recuperando una vivienda de un fondo buitre. Es una vivienda que fue del BBVA, luego se vendió a unos fondos buitre.
Bé, i aquesta situació fins quan pot estar així? És a dir, tu quina seguretat tens en aquests moments?
Cuando recuperé esta vivienda, habían unas leyes, la 24-2015, una ley que fue impulsada por el pueblo, una ley que protegía mi caso y el de muchas personas que están como yo, personas que han tenido que ocupar porque se veían en la calle sin ningún tipo de alternativa. Esa ley protegía a familias como yo, de manera que obligaba a los fondos buitre, a todos esos bancos, a hacer un alquiler social, a legalizar la situación de familias como yo, que no somos delincuentes, que no somos nada más que familias trabajadoras que no pueden permitirse alquilar fuera de en el mercado actual, ¿no? Entonces, esta ley ahora mismo está tumbada por el PP, de manera que mi situación, que hace unos meses era más favorable porque estaba en negociaciones con el banco para alquilar el piso, para pagar una cantidad mensual que me pueda permitir, pero ahora con este giro, ¿no?, de los acontecimientos, ahora mismo el banco no quiere negociar conmigo y quiere desahuciarme.
Carles, aquesta situació que ens explica la Maria és un tema que es torna freqüentment aquí a Badalona?
Sí, podríem dir que és un dels casos més freqüents que nosaltres ens trobem. Situació, diguem-ne, de persones que estan integrades laboralment, que treballen, i que a la vegada aquest sou no els hi permet accedir a un habitatge. Que això, diguem, no estem, per tant, no és allò que parlem a vegades, no és que estem parlant de casos de pobresa extrema, que no, són persones que estan inserides dins el món laboral, treballen, però que la precarietat laboral en el que ens movem en aquests moments no permet accedir al mercat de l'habitatge. És a dir, que les línies, diguem-ne, del que seria el mercat laboral es mouen a un nivell i el mercat de l'habitatge va per un altre molt superior, no? Tot això, bé, les conseqüències de la reforma laboral, del que va fer el Partit Popular, que va precaritzar molt, etc, doncs tot això ha anat derivant cap aquí. Doncs, per exemple, el dilluns passat teníem una família d'un matrimoni amb dues criatures petitones, treballant, guanyant uns 1.200 euros al mes, un membre de la família, que està amb un ERTO, que vull dir que en una situació normal encara seria una mica superior al que cobraria cada mes, i no troba pis. No es poden llogar un pis, perquè només que diguin que està amb ERTO, ja no li lloguen en el mercat lliure.
Però això és legal que es pugui fer?
Sí, clar, tu vas a una agència normal i dius, jo busco un pis i d'aquestes característiques, el que sigui, llavors et diuen, bueno, necessitaríem una sèrie de documentació. I quan et pregunten primer, si no tens contracte indefinit, ja estàs fora, ja no cal ni que en parlar-ne més. Si el tens, però ara estàs amb un ERTO, fora també. És a dir, que a part després de què quant guanyes cada mes, no? Però ja, encara que tinguis uns ingressos superiors, si no tens el contracte indefinit, el 99% dels casos no t'accepten un contracte. Llavors, segon pas, com explicava la Maria, no vas a trucar a la porta de l'administració, dius, escolti, un pis assequible que jo pugui. Sí, porti aquests papers, documentació, tot el que vulguis. Quan portes tot, t'apunten en una llista i espera't anys, no mesos, anys. No? Llavors, què li queda a aquesta família mateixa del dilluns passat? Què els hi queda? No troben pis al mercat lliure, van al mercat públic, no existeix. Mm-hmm. Què han de fer? Jo sempre faig aquella pregunta. Què s'espera que faci aquesta família el dia que no li puguem aturar el desnonament i vagin tots amb els seus paquets i les seves coses, es trobin a la porta de casa al carrer?
I això què contesta l'Ajuntament, per exemple?
Que siguen los canales previstos, que s'apuntin a habitatge, que vagin a serveis socials, però les pobres treballadores de serveis socials estan, a part de desbordades, no tenen una... A Badalona, concretament, les directrius que els hi venen des de dalt, doncs, no són les que haurien de ser per poder intentar fer coses, no? Per exemple, tenen prohibit poder parlar amb els bancs per intentar acordar coses, no les deixen actuar fins que no hi ha l'ordre de desnonament, en casos d'habitatge. I tercera cosa, que és que nosaltres sempre ens preguntem i diem i demanem des de fa temps que tots els aspectes d'habitatge no haurien d'anar a parar als serveis socials perquè ja tenen prou feina per fer política. Haurien de poder fer actuacions polítiques actives de serveis socials, no només assistencials. I per això necessiten temps i necessiten recursos. Si els han d'esmerçar tots amb atendre el tema de l'habitatge, les devoren, no poden. Llavors hauria d'haver-hi l'oficina local d'habitatge, hauria de tenir recursos i hauria de poder actuar en aquests casos i que la treballadora social s'hauria de limitar a fer l'informe de vulnerabilitat si li demanen i tal, però no ve de ser qui porta tot el pes. Llavors, això és la llei de la selva una miqueta, no? I aquí estem, doncs, el sindicat, nosaltres, tothom que pot, fem el que podem a la nostra manera, però, clar, no és el que... Això no és el que toca, no?
Alberto, tu, que ets del sindicat de llogateres, ens podries il·lustrar amb algunes xifres de la realitat que estem vivint?
Sí, bueno, no hay cifras oficiales de todo lo que nos gustaría saber, porque por desgracia las suelen ocultar o sacar tarde para que, bueno, si las viéramos continuamente, pues igualmente las calles arderían bastante más de lo que están ardiendo ya en Barcelona. Pero sí que hay unas cuantas cifras, lo que no quiero es avasallar, pero son bastante terribles y bueno, habría que saber, por ejemplo, que en el Estado español hay 25 millones de viviendas, de las cuales 3,4 millones están vacías, ¿de acuerdo? Eso es muchísimo más de la cantidad de gente que ahora mismo se encuentra sin hogar, no solo en España, sino en prácticamente en media Europa, ¿vale? Entonces, el 30% de las viviendas vacías en toda Europa están en el Estado español. Eso significa que tenemos aquí una cantidad de vivienda, primero construida, que eso generó un beneficio económico enorme, por tanto, plusvalía, a mucha gente que después se ha lavado las manos, incluido la administración del Estado español. En Cataluña, por ejemplo, en el último censo que hay disponible, que es de hace 10 años, 2011, porque teóricamente tienen que volver a hacerlo este año, ya veremos si el COVID lo permite, existen 448.356 viviendas vacías, solo en Cataluña.
¿Solo?
Solo en Cataluña. En Barcelona, capital, en 2011 había contabilizadas 88.000 viviendas vacías, solo en Barcelona, capital, una de las ciudades con más tensión habitacional que existe en el Estado español y con un montón de desnonaments semanales. En Badalona, que es donde, bueno, donde estamos nosotros en el sindicat, en 2011 había 8.881 viviendas vacías. Es decir, la mesa de emergencia ahora mismo de Badalona, oficialmente hay unas 150 familias y tienes 8.800 viviendas vacías. Eso es violencia directamente, violencia habitacional. Y eso hay que cortarlo de raíz, porque no cabe ninguna cabeza de una persona normal en una democracia occidental que existan estos datos y no ocurra nada. Es que es normal que ocurran cosas. Así lo voy a decir porque es que no puedo decirlo de otra manera. ¿Vale? En Madrid, por ejemplo, en Madrid capital, que a lo mejor nos queda un poco más lejos, hay 153.000 viviendas vacías. Entonces, son datos escalofriantes de viviendas que no se utilizan para lo que sirve una vivienda, que es para vivir. Y esto hay que cortarlo de raíz, porque no podemos seguir en esta situación.
María, tu, quan sents parlar de totes aquestes xifres, què penses?
Pues lo primero que me viene a la cabeza fue cuando fui a Habitatge con todos mis documentos, mis nóminas, mi contrato indefinido, libro de familia, todo lo, la carpeta de documentos que me pidieron, y luego me dijeron que no habían pisos, que no habían pisos, que yo tenía que irme a la calle y que no podían hacer nada para ayudarme. Y yo le dije, pero ¿qué pasará si me voy a la calle con una, yo qué sé, se me ocurrió, tienda de campaña, ¿no? Me compro una tienda de campaña y me voy a la calle con mi hijo, ¿y qué pasará? Y me dijeron, pues te quitaremos a tu hijo, porque tu hijo no puede estar en la calle. Y eso fue todo lo que recuerdo de la ayuda de la administración. Y cuando escucho esa cantidad de pisos vacíos y pienso cuánta gente como yo habrá, creo que la única solución práctica y real es recuperar todos esos pisos vacíos para la gente que realmente lo necesita.
Ah, és que ara escoltes les dades que ha donat l'Alberto i el cas concret de la Maria, que és el de molta gent, i després penses en com alguns mitjans de comunicació que defensen interessos econòmics, els grans interessos econòmics, criminalitzen a la Maria, per exemple, no? Estan criminalitzant tot el dia les ocupacions com si fossin una cosa d'unes persones que delinqüents, que no volen pagar, que volen no sé què, que prenen els habitatges a famílies que no tenen una altra cosa i els hi prenen aquell habitatge. Quan sents tot aquest discurs... I tu
això, perdona, això no només es veu amb els mitjans de comunicació, sinó en plena campanya,
sí,
ha arribat a dir que han d'anar a la presó.
Sí. I veus després com moltes persones de bona fe, absolutament, realment s'acaben creient que això és així, que el problema és aquest. I compren aquesta criminalització de la pobresa. El que fan és criminalitzar la pobresa, en vez de dir, no, el que hem de fer la pobresa és erradicar-la, combatre-la i mentre existeixi, doncs donar mitjans perquè les persones que es troben caient a la marginació, doncs no hi caiguin ni se'n puguin en sortir, no? I en canvi, bé, els mitjans, que és molt difícil lluitar contra les televisions i contra determinats programes que precisament són els que potser mira més uns sectors socials determinats, que a la vegada són els que estan més propers en aquesta línia de la desgràcia, diguem, i en canvi compren moltes vegades aquest discurs que es fa i que contra el que és molt difícil lluitar, no? Perquè nosaltres, amb els anys que fa que estem treballant amb el dret a l'habitatge, que ens haguem trobat amb ocupacions d'algun pis de particular, no sé, ara t'ho dic a dir, però et diria pues, que jo què sé, que potser n'hem trobat 5 o 6 amb anys. Tot l'altre són els grans, les ocupacions que nosaltres vivim a Badalona. Per dir una xifra, no és allò científic, diguem, però potser el 90, sí. El 99% són de bancs, bancs que ja s'ho han tret de sobre, que ho han comprat uns determinats fons, que aquests fons ho han passat a no saps qui, i que no tens ni manera de gairebé de trobar una interlocució per poder mediar, poder fer alguna cosa, perquè moltes vegades les decisions sobre uns pisos de Sant Roc de 40 metres quadrats que estan fets abandonats, que no saben ni on, qui pren la decisió és un despatx de Nova York i diu que els facin fora. I tu parles amb un mediador que diu, és que tot això que m'expliqueu de tal, jo ja ho sé i és així, però el que decideix és un senyor que no sap ni on és Badalona i amb prou feines on està Catalunya. No? I és així, és aquella duresa, que això sí que és una actuació que podríem dir criminal, que només és pensar en els diners i no mirar a les persones. No?
Sí, efectivament, el que tu dius és així, és la fredor de la burocràcia dels diners, no? Que no saben a qui repercutirà, però els és igual. O sigui, ells el que volen és fer més diners i punt. Però la Maria es deia ara, fa 2 o 3 minuts, una cosa que m'ha tocat molt. La resposta de l'administració, quan li diu, bueno, i què faig si jo monto una tenda? Jo tinc un nen, llavors em foten fora de casa, no tinc un altre lloc, i llavors li contesten, bueno, pues, si tens una tenda, resulta que t'haurem de prendre la criatura perquè no estàs en condicions. Clar, això és molt dur de sentir, i en aquest cas és l'administració propera, no? Alberto, casos com aquest de la Maria, com ho afronta el sindicat de llogateres?
Bueno, pues primero lo que solemos hacer es intentar buscar una alternativa por si todo lo demás falla, porque visto lo visto, el compromiso de la administración, que suele ser bastante limitado, por no decir nulo, y a veces incluso contrario, solamente el pueblo salva al pueblo, y por tanto nos tenemos que preparar siempre para lo peor, porque lo que no puedes permitirte como persona humana, ya ni siquiera como sindicat, es que una familia se quede en la calle, y muchísimo menos en pleno frío y con plena pandemia. Eso es lo primerísimo, ¿vale? Entonces intentamos encontrar una alternativa de vivienda por encima de todo. Y segundo, lo que intentamos es mediar con la administración, con temas con la oficina local de Habitatge, sobre todo, intentar presionar todos los colectivos de vivienda juntamente para hacer un poco más de presión, para que muevan los mecanismos que sí tienen y no quieren mover, para que se pueda encontrar una solución cuanto antes. Porque al final, la situación como María o como miles de familias en todo el Estado español no es la más óptima, ni muchísimo menos. Nadie, por desgracia, y esa es una de las paradojas de este tema, es que la gente quiere pagar, y eso ya es muy triste y dice mucho de la sociedad, que la gente quiere pagar un alquiler, pero quiere pagar un alquiler que pueda asumir pagar. Entonces, hay que encontrar la solución óptima para que una persona que encima trabaja pueda pagar un alquiler asequible y que pueda tener esa tranquilidad de tener un contrato legal para poder, bueno, hacer su vida. No tenga que estar pendiente todos los días de que venga 4 furgonetas de la Brimo y te saquen a palazos de tu casa y te dejen con todas tus cosas en la calle. Entonces, nos tenemos que preparar para lo peor, pero intentamos mover todos los mecanismos legales y agotar todas las vías para que eso no llegue a ocurrir.
Bé, però Maria, tu deies que estaves en tràmit de poder negociar amb aquest fons voltor i de cop ve que es tomba una llei, no? M'has dit, i això, clar, va canviar la teva situació. Diguem, el teu poder de negociació de cop te'l treuen i et quedes completament desemparada. Què va passar amb aquesta llei? I quina llei és o era?
Lo primero es que en el momento en el que una familia se ve en mi caso y en el de todas las familias que conozco de las plataformas, cuando nos vemos obligadas, porque no lo hacemos por gusto, a recuperar una vivienda, es una de las peores experiencias que te puedas imaginar. Vives con miedo, con angustia todos los días en los que estás en ese piso recuperado, en esa vivienda, porque te da miedo que te llegue una carta, que venga la policía, que los vecinos te piquen a la puerta. Te da miedo todo. Cierras las persianas, vives con el miedo a que cualquier día, en cualquier momento, te cojan a ti y a tus cosas, a tu hijo y te echen a la calle. Entonces, quiero dejar esto claro porque muchas veces parece que son jetas que abren un piso y, ¿no?, y se vende un poco esta historia, pero
sí, que no es agradable, vaya. Sí.
Entonces, cuando me asesoré en las plataformas y me dijeron, bueno, tu piso es un piso de banco, ellos por tu situación económica, porque no, con tus papeles puedes demostrar que eres una familia vulnerable, vamos a negociar un alquiler social que puedas pagar y entonces legalizar esta situación y que puedas dormir tranquila. Y eso es por lo que he estado luchando. Era una ley, la 24/2015, bueno, con un decreto ley que ampliaba los casos en los que estaban obligados a hacer este alquiler social. El PP ha recurrido al Tribunal Constitucional porque el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad para ellos chocan y es más importante el derecho a la propiedad, el que el fondo buitre o el banco pueda hacer negocio con el piso a que yo y mi hijo podamos vivir en un techo, ¿no? Cuando tumban esta ley, que ha sido hace realmente poquito, me encuentro con que ahora no hay nada que me proteja. El banco no quiere negociar conmigo porque sabe que ahora no me protege nada. Ahora puede echarme a la calle y no tiene la obligación a hacer este alquiler social. Entonces, toda la angustia que tenía al principio es como que la vuelves a revivir porque sabes que no hay más que luchar, aunque sea sin este apoyo, sin esta ley que te proteja, se seguirá luchando y seguiremos peleando para que no nos echen.
I, Carles, s'han fet propostes a l'administració, no? Es va acordar un manifest i això va donar com resultat una llei a Catalunya. Ens podries explicar el contingut de la llei?
Bé, per sobre, si acudiria, per exemple, una cosa que has dit és que és molt important, i abans ho deia l'Alberto també, que a Catalunya s'ha anat legislant d'una manera, diguem-ne, amb un caràcter progressista, amb tot el, pel que fa a habitatge i pel que fa al contingut també del dret als subministraments, que va molt lligat a l'habitatge, no? Llum, gas i aigua, no? Que és una altra problemàtica prou important, no? Però tota aquesta legislació que s'ha anat fent ha estat a partir d'actuacions de la societat civil, de la gent, de les entitats, etcètera, etcètera, que hem anat promovent això, no? Reclamant, com va ser el cas de la renda garantida també, de ciutadania, etcètera, doncs que són iniciatives populars que s'han anat imposant i s'han fet realment obligatòries, pràcticament, no? Tot això xoca amb després que s'hi posen doncs, les forces més retrògrades que tenim aquí a l'Estat, doncs, que posen denúncies a Constitucional, etc. I bueno, ja sabem els tribunals com el que tenim, no? I a partir d'aquí doncs, han anat caient. I ara, per exemple, jo també parlava aquesta setmana amb un advocat que ja em deia que... És que ara ja em va dir, ell realment diu, jo ara ja no sé què és el que està vigent. Perquè ja tenim un embolic tan gran de coses que s'han aprovat, que han estat, es diu que han estat ja derogades, però encara no s'han publicat la derogació, exacte, que hi ha tot un mare magnum en aquests moments, que això, la 24/2015, la 11/2020, tot és, de veritat, a mi també ja em costa molt de seguir-ho, perquè ja no saps ben bé amb què et trobes i quan ens trobem les comitives judicials que venen, igual, tothom està que no se sent ben bé quin és el marc legal que tenim en aquests moments, no? El que sí és important i que ja s'està tornant a treballar és que a la que formin govern a Catalunya, si el formen, i tenim sort que s'acaba formant, doncs s'hauria de tornar a impulsar, a legislar amb la línia del que s'havia fet i s'havia derogat, no? Però s'hauria de legislar i, bueno, i tornem a fer-ho més ben fet, sabent que s'hauran d'esquivar tots aquests recursos i moviments que hi ha. No? Però
ara hi entrarem.
On encara queda gent que vol resistir perquè el seu bloc no sigui tot un Airbnb. Les que no volen marxar i sembla injust que s'apullin el lloguer, que es tallin la llum, que hi hagi pisos buits i gent al carrer, que el barri es transformi en un objecte de consum i que volem, que volem. Un barri digne, un barri per la gent, un barri capaç de donar resposta a tots aquests atacs contra la vida i defensar-nos colze a colze, porta a porta, perquè juntes som més fortes.
Han transformado el barrio en avenida pa'l consumo, nos han robado la vida y nos han vendido humo y nos echan de nuestras casas, pero dejan los grafitis pa' la foto. Ocuparemos la calle para no perder el...
potser Alberto ens podria ajudar a saber en aquests moments quines lleis han tombat a Catalunya i quines lleis es proposa a nivell del conjunt de l'Estat. Tinc entès que hi ha un acord entre no només plataformes de tipus veïnal o sindicat de llogateres o associacions, sinó en la que també hi han entrat els sindicats majoritaris. Si em pots ajudar en tot això?
Sí, bueno, empezando por el ámbito catalán, existen dos leyes, digamos, principales. Una que fue la ILP 24-2015, como comentaba antes María, que es, digamos, la ley que todavía existe en Cataluña, aunque ha habido un poco de confusión con eso, porque luego se emitió un real decreto, que era el 17-2019, perdón por las cifras de un poco jurídicas, ¿no? Un poco legales, sí. Pero es importante a nivel diario de los colectivos de vivienda, es importante saber porque, la ley es la última línea, ¿no?, de defensa a nivel, legal, nunca mejor dicho, para defendernos de los desnonamientos. Entonces, lo que se ha tumbado es la 17-2019, no la 24-2015. Entonces, la 24-2015 todavía permite alquileres sociales para gente en situación de vulnerabilidad. También está en el ámbito catalán el decreto 11-2020, que es comúnmente conocido como la Ley de Regulación de Lloguers, que fue impulsado por el Sindicato de Llogateras de Cataluña, y básicamente lo que hace es poner un tope con un índice de precios de la Generalitat de Cataluña a los precios del alquiler, ¿vale? Hay algunas excepciones pequeñas, pero básicamente lo que pone es un tope, fijar un precio máximo con un índice que se actualiza cada 3 meses aproximadamente. Entonces, eso lo que genera es que por fin se regula un precio de libre mercado a una regulación de ámbito autonómico en este caso. Y es algo que se quiere exportar al resto de comunidades autónomas del Estado para intentar frenar esta sangría, porque es un ataque en toda regla a la clase obrera en este país. Y también existen los decretos derivados de la pandemia del COVID. Por ejemplo, la 37-2020, que está tanto en el ámbito estatal como en el ámbito catalán, que tiene el mismo número, pero son decretos distintos. Pero también son medidas de protección legal debido a la crisis del COVID. Entonces, sí que hay un poco de confusión. Dejamos todos un poco a ver qué sale, porque cada pocos meses sale una nueva legislación y estamos un poco aprendiendo sobre la marcha y sale otra, entonces cuesta un poquito, pero bueno, al final es, a nivel legal es una de las protecciones que tenemos y hay que saber utilizarlas con todas las de la ley, nunca mejor dicho.
Pero han tumbado recientemente.
Sí, han tumbado la 17-2019. Que es, digamos, una extensión de la 24-2015, pero en el ámbito más proteccionista para las alquileres sociales, ¿vale? Pero la 24-2015 todavía sigue vigente.
Eso. ¿Y cuál es la esencia a la cual se puede acoger?
Ahora mismo te puedes acoger a la 24-2015 igualmente porque sigue vigente en Cataluña. Es algo que ha habido una pequeña confusión a nivel mediático y mucha gente cree que se ha tumbado la 24-2015, pero no es verdad.
Pero me refiero en cuanto al contenido.
Ostras, pues yo no me la sé de memoria ninguna de las dos porque son bastante amplias, pero básicamente la diferencia era a nivel legal, ¿vale? La forma en que se hizo una y otra. La primera, la 24-2015, sí que es, digamos, reconocida legalmente, y la otra se hizo de otra manera a nivel jurídico, que se ha tumbado por la forma legal de hacerla. Pero básicamente el contenido era la protección del alquiler social. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, eso es importante saberlo porque yo también me confundí al principio y parecía que tumbaban las dos o tumbaban, digamos, la línea que era la protección del alquiler social, pero no es verdad. Y es importante saberlo porque parece que nos han derrotado y no es verdad. Seguimos teniendo la 24-2015 vigente en Cataluña. Y eso hay que saberlo y recordarlo porque es una medida de protección importante. Lo que pasa es que parece que la han tumbado y ya no tenemos ningún tipo de protección. No hay. Sigue vigente. Lo que pasa es que habrá unas características especiales o diferentes en una con otra y a gente que a lo mejor entraría en una y ahora la otra no, al tumbarla, pues queda más desprotegida. Entonces, eso es lo que hay que pelear para que vuelva a estar vigente y pueda entrar más gente dentro de esa protección legal que era la de 17-2019.
I després hi ha una altra cosa lligada amb això que també jo ho he introduït una mica abans, que és el component del poder judicial en general, no? Estem veient mostres constants d'un tarannà sempre, doncs, diguem-ne, per ser benèvol, conservador, per dir-ho d'alguna manera només. I en aquest cas passa el mateix, perquè tot i que en moments de tenir aquesta legislació en vigor i tal, les interpretacions, molt sovint interpretacions dels jutges, eren com si això no hi fos, una miqueta, seguim endavant, no? Perquè això amb dictàmens, diguem-ne, de dir que ells sí, està molt bé això, però que això no els hi competeix amb ells, que ells han de fer el que han de fer i que si un cas que sigui l'administració qui sancioni en el gran propietari i tal i qual, i que si l'administració sanciona, que sancioni, però que l'administració, els poders polítics, diguem-ne, i que ells com a administració judicial doncs fan seguien igual i no canviaven les coses. I ells nosaltres a l'Ajuntament de Badalona se'ls ha demanat en diverses ocasions a través dels organismes de participació que hi ha, que existeixen, la veritat, a la pràctica poca, però existeixen, com és un Consell d'Habitatge, etc. Allà han demanat repetidament, i grups de l'oposició en el ple també, que l'Ajuntament elabori un reglament de sancions en els grans propietaris que incompleixin aquestes normatives, que és la manera que ho ha de fer-ho perquè no estigui tot aprovat al ple i sigui legal, que després tot puguin sortir, etc etc. Bé, doncs fa mesos i mesos que ho demanem això i no, l'Ajuntament de Badalona no s'ha mogut ni ho ha elaborat i, per tant, aquesta possibilitat doncs, que hi pot haver per ajudar a negociar des d'una posició més de força el dret a l'habitatge, doncs tampoc apareix, no? Que seria un mecanisme bo, interessant també.
Sí, el tema del dret a l'habitatge és una qüestió que afecta el conjunt de la classe obrera. Això ja és una qüestió històrica. Recordem que un tal Federico Engels, un dels primers llibres que va fer, es va basar precisament en la situació de la classe treballadora a Anglaterra i es basava en el tema de l'habitatge. I clar, és que avui en dia el percentatge de sou que va destinat a l'habitatge és, bueno, és bàrbar, és inconmensurable, per dir-ho d'alguna manera. I si es tinguessin salaris astronòmics, pues, bueno, es podria entendre de que no importa, no? Que es pagui molt per aquest habitatge, però és que arribar a destinar gairebé un dels salaris per pagar l'habitatge, i en el cas d'una parella, pues ja és una exageració. No diguem si això es transforma en una família monoparental, com és el cas de la Maria. No, no es así. María.
Sí, en mi caso, si quisiera pagar un alquiler cada mes, tendría que tener dos trabajos y cuidar a mi hijo al mismo tiempo. Algo que a la práctica es imposible porque con la situación laboral que hay, ya conciliar un solo trabajo con estar sola y conciliar tu trabajo con cuidar de tu hijo ya es hacer unas malabares que cualquier pareja con hijos ya las tiene que hacer con guarderías, suegros, ¿no? Y todo esto. Si estás sola, solo ir a trabajar cada día es un milagro. Y cada día lo haces, vas a trabajar para luego no poder pagarte un techo. Y realmente como yo, hay muchísima gente. Mis compañeras de trabajo, por ejemplo, son incapaces de independizarse. Ninguna de ellas no se pueden independizar. Viven con sus padres aunque tengan 30 años y pareja porque son incapaces de poder acceder a un piso. Tengo una compañera que se ha podido comprar un piso ahora, pero porque su madre ha fallecido. Si no, ella me dijo, jamás hubiera podido comprarme un piso. Y ojalá estuviera mi madre aquí y la prefiero antes que este piso, ¿no? Pero si no, jamás hubiera podido salir de esta, ¿no? Entonces, creo que en general la juventud y la no tan juventud es incapaz de comprarse un piso a día de hoy y de pagar cada mes un alquiler y poder tener planes de futuro de ningún tipo.
Sí, bé, les dades són esgarrifants. Per exemple, el 65% de joves menors de 34 anys ha de viure amb els seus pares. Clar, aquí es sedueix quin és el futur de la joventut. Bé, passant amb el tema dels lloguers i de la llei d'habitatge, trobem titulars com que diuen «Los aliados del gobierno retan al PSOE para que incorpore la regulación de alquileres en la ley de vivienda». Això és del dia 25 de febrer. Tot això després d'unes declaracions que va fer el ministre Ábalos, en la qual pues, convertia la ley de vivienda en papel mojado. Saps alguna cosa més sobre això, Alberto o Carles? Sabeu?
Básicamente que los acuerdos de gobierno entre Unidas Podemos y el PSOE en el Estado español, una de las condiciones sine qua non para ese acuerdo de gobierno y de presupuestos era impulsar una ley de vivienda estatal para la regulación de los precios de alquiler en el ámbito del Estado español. Y, bueno, como hemos visto con las recientes declaraciones del ministro Ábalos, que tú bien comentabas, bueno, el Partido Socialista Obrero Español considera que la vivienda es un derecho, pero también es un bien de mercado y ese pero ya te lo dice todo. Entonces, ahora mismo se está negociando todos los sindicatos de vivienda del Estado, las plataformas, la PA y todos los colectivos de vivienda habidos y por haber, porque por desgracia hay muchísimos en el Estado, con los partidos, digamos, más de izquierdas, por así decirlo, como la CUP y Unidas Podemos, por supuesto, para bueno, intentar dar un giro a estos acontecimientos, porque de hecho parece un poco apocalíptico, pero es que realmente nos va la vida en ello, porque la vivienda no es que solo sea un derecho, es que es un eje fundamental de la vida. Tú puedes tener trabajo, no tener trabajo, puedes comerte una hamburguesa con queso o sin queso, pero lo que no puede ser es vivir en la calle, porque de eso depende todo lo demás. Por tanto, si tienes que dedicar un sueldo, o en muchísimos casos más de un sueldo, solamente para pagar cuatro paredes y un techo, ya no estamos diciendo amueblarlo, comprar comida, pagar suministros, solamente el derecho a tener unas llaves durante X años para poder dormir bajo techo y no congelarte en invierno. Entonces, si tenemos esa situación, nos va la vida en ello y por tanto hay que presionar con todas las fuerzas, ya no solo porque ahora mismo no te ocurra, sino el día de mañana no sabes la situación de cada persona, cómo puede variar, puedes perder el trabajo y en pandemia todavía con mucha más razón. Y ya no solo por eso, sino por tú no quieres que tus vecinos se vayan del barrio o estén en la calle, con todo lo que eso conlleva, porque si tú estás en la calle, uno se dedica ¿a qué? A sobrevivir y, por tanto, eso genera pues, una serie de problemas de convivencia, etcétera, que nadie desea, ni para sí mismo ni para las personas que tienen a su alrededor. Por tanto, es algo estructural, es algo básico en la vida de cualquier persona. Y, por tanto, tenemos que modificar las leyes actuales de libre mercado y, sobre todo, hay que desmercantilizar la vivienda porque es uno de los, o sea, es el eje fundamental de la vida de cualquier ser humano en este momento.
Sí, jo, per seguir amb aquesta línia, penso que és que realment els poders polítics actuals no són, bueno, demostra que es viuen, que hi ha com mons paral·lels, no? Hi ha un món de el món oficial i després hi ha el món de la realitat, no? I el món de la realitat és molt més dur del que s'imaginen fins i tot. Jo crec que aquest senyor Ábalos, quan diu tot això, no és conscient del que hi ha. No és possible. Això que, per dir alguna cosa, hi ha alguns altres formacions polítiques, això, doncs que està clar que sí que són conscients, però que ho donen per bo, que sigui així, si deuen dir que això són, les coses són així perquè ho han sigut tota la vida i no cal tocar-ho, no? Però una persona que està amb el govern, amb un govern com s'ha fet, amb Unides Podem, que han signat uns acords i tal, i que tranquil·lament ara surti d'aquesta manera, és que no coneixen quina és la realitat i la problemàtica. La situació de l'habitatge és que jo crec que s'ha convertit és la problemàtica número 1 que existeix en aquests moments, que va relacionat, deixant de banda l'epidèmia i tota la pandèmia, tal, perquè això és una cosa, diguem-ne, excepcional, no? Però l'altre ja es pot convertir en estructural de que estem acostumats a viure amb aquesta situació. I jo comparo una mica el dret a l'habitatge com amb el dret a l'escola pública i a la sanitat pública. Són uns drets que en un moment determinat es van fer inqüestionables i era, bueno, tothom, que pugui haver també l'escola privada i la sanitat privada per qui se la vulgui pagar. Però s'ha de garantir que qui no tingui aquests ingressos, aquestes possibilitats econòmiques, tingui també, per cada clau, una sanitat i una educació pública de qualitat. Amb l'habitatge hem d'arribar a fer-ho, a prendre consciència i a fer-ho com una cosa que acceptada socialment de que és així, que és el tercer gran dret d'aquests inqüestionables que s'haurien d'aplicar, no? I sobretot a l'estat espanyol, Europa ja no té problemes també i general, però el tema d'habitatge públic, el percentatge d'habitatge públic que hi ha en general als països europeus amb els que ens volem comparar i el que hi ha a l'estat espanyol és que és una diferència bestial. I el parc de lloguer i lloguer social n'hi ha moltíssim a molts llocs. I aquí és que estem tan lluny que si no es prenen mesures, diguem-ne, una mica excepcionals i, diguem-li, una mica radicals per la mentalitat de molta gent, doncs, si no fem això, no ens en sortim. No ens en sortim i estem pensant, és que m'agradaria que un ministre d'aquests un dia digués, vinga a veure aquesta gent de Badalona i passaré un matí amb ells donant voltes per allà al barri, el que fan cada dia. O vindré un dia d'aquests que tenen a les famílies per escoltar les 25 famílies que tenem amb una tarda cada setmana, que vinc a escoltar el que expliquen. Jo, és que això és el que hauria de poder fer algun dels polítics que té capacitat de prendre decisions després i a veure què decideix després d'escoltar tot això.
Sí, de fet, ja ho diuen que de vegades el millor que pot fer un metge és provar la seva pròpia medicina, no? És a dir, que visquin amb el salari mínim, que visquin amb la situació de lloguers que hi ha, amb aquest salari mínim, etcètera, etcètera, no? Bé, ja anem cap al final del programa i s'acaba de constituir, bueno, s'acaba de fer unes eleccions en temps de pandèmia, per cert, quan els jutges ens han dit que les volien fer ells o han determinat que les féssim i s'està negociant, no?, la formació d'un govern. Estem parlant aquí de la importància que té aquest dret a l'habitatge com un dret fonamental. Maria, tu què demanaries en el proper govern que faci respecte a aquest tema de l'habitatge? És a dir, què creus que hauria d'aprovar el govern de la Generalitat?
Para empezar, deberían de dejar de tratar la vivienda como si fuera un privilegio. Es un derecho de todas. Y tienen que defenderlo porque, en teoría, ellos están ahí por nosotras, por todas nosotras, ¿no? Entonces, lo primero que tendrían que hacer es defender la vivienda para que ninguna vecina tenga que irse de casa. ¿Cómo? Pues, para empezar, el decreto ley anulado, el 17/2019, este pedacito de la 24/2015 que me protege a mí y a mis vecinas, tendrían que aprobarlo por ley y blindarlo para que ni el PP ni nadie pueda tumbarlo otra vez. Deberían, como dice Carlas, escuchar a la gente de verdad, no su propia realidad o escuchar a los poderes económicos o escuchar a los bancos, escuchar a la gente que les vota, porque yo creo que cada día vota menos gente porque sienten esa diferencia abismal y esa desprotección de que no tienen ni idea de por lo que pasa al pueblo. Y si la tienen la idea, no les importa. Creo que este malestar, si no empiezan a gestionarlo y empiezan a legislar para el pueblo, se les volverá en contra.
Alberto, i en el cas de que es tombin les lleis com estan fent, es podria fer, no sé, un front comú, per dir-ho d'alguna manera, entre el conjunt d'organitzacions, que són moltes ja, les que estan defensant el dret a l'habitatge, i una institució que li volgués plantar cara a aquests poders que per sobre tomben lleis que ja estan aprovades d'una manera democràtica i que tenen el consens de la societat. Com veus tu possible de que lleis progressistes realment es puguin imposar a partir d'aquest proper període i més tenint la circumstància que tenim de la situació de pandèmia? Com ho veus?
Bueno, yo lo primero que iba a comentar sobre eso es que, aunque parezca mentira, las leyes van detrás de la acción del pueblo y no al revés. Entonces, es el pueblo organizado el que actuando genera una sensación de malestar o de emergencia, o llámalo como quieras, que eso a su vez genera que se legisle y no al revés. Entonces, no podemos esperar que gente que no vive en nuestros barrios, que no tiene el miedo, la ansiedad y la agonía de cada día te pueden echar de tu casa, se ponga a nuestro nivel, empatice y diga, vale, os vamos a ayudar y a proteger. No, eso no va a ocurrir nunca. Pensar así es una persona inocente, que no la culpo, pero no va a ocurrir. Lo que tenemos que hacer es organizarnos desde la base y actuar. ¿Y cómo se actúa? Pues actuando a nivel administrativo, presionando a las administraciones. A nivel material, que es donde más duele, porque es donde está el poder real, no es el político, ni siquiera el judicial, es el económico. Y es donde hay que golpear. Y en el poder económico es donde, desde ahí, derivan todas las demás. Si tú golpeas desde la base al poder económico, los demás ramas del árbol se mueven. ¿Cómo golpeas el poder económico? Pues recuperando viviendas, que son nuestras, que no hay que olvidarlo. Que se rescató a la banca con 55.000 millones de euros del Estado español, que las ha avalado hasta el 2027 mediante la Sareb. Y eso hay que recuperarlo. ¿Cómo se recupera? Accediendo a las viviendas, recuperándolas, liberándolas del poder económico que las tiene ahora mismo. Y entonces, haciéndolo eso en masa, moveremos las demás ramas del árbol y legislarán a favor del pueblo, porque no tienen otra opción. Y como ha comentado María, al final la desafección política se muestra en los porcentajes de abstención. Cada vez hay más porcentaje de abstención en las elecciones. Estas pasadas hubo un 43%, si no recuerdo mal, en las elecciones catalanas. Eso es brutal. O sea, es una democracia que no se sostiene por ningún lado, porque la diferencia entre el poder político y la ciudadanía es tan abismal que estamos en dos realidades totalmente diferentes. Por tanto, lo que hay que hacer es organizarnos de la base y actuar desde la base para la base. Y a partir de ahí, que ellos muevan ficha o no. Pero no podemos esperar que haya un salvador a nivel administrativo, a nivel político, porque al final tienen que ir a rebufo de las fuerzas vivas, que son las que están en los barrios cada día paralizando desahucios, recuperando viviendas y forzando alquileres sociales día tras día. Eso es donde tenemos la batalla hoy en día y donde tenemos que generar más sinergias y más fuerza para que al final se den cuenta de que o mueven ficha a favor del pueblo o realmente llegará un punto en el que nosotros mismos nos demos cuenta de que no necesitamos a la administración para vivir, porque nosotros mismos tenemos la fuerza y la capacidad de permitirnos a nosotras mismas un modo de vivir que no necesita administraciones, que no necesita a nadie. Y eso es muy peligroso y ellos lo saben a nivel político, porque si demostramos que no necesitamos la política, se les acaba el chiringuito en cero coma. Y eso es lo importante.
Molt bé. I bé, per acabar, Carles, Som Badalona, què? Seguirà la seva lluita?
I tant. I és molt necessària. Jo estic convençut que si no hagués estat ara per l'estat de pandèmia en què estem, a Badalona segur, i jo crec que hagués pogut fer una gran acció tot Catalunya, cal una mobilització importantíssima sota una, al darrere d'una pancarta que digui només contra la pobresa. Jo crec que en aquests moments hi ha la pobresa, amb tots els, hi ha qui parla de pobresa energètica, pobresa habitacional, pobresa, el que vulguis. En el fons, tot és pobresa, no? Jo crec que en aquests moments toca una gran acció per fer prendre consciència en aquesta, a la gent que ens governa en els diversos àmbits de quina és aquesta realitat, no? Que no es poden dir, parlar abans de salari mínim i coses, que algú que guanya unes barbaritats que no podem ni comptar consideri que el salari mínim és massa alt. Dius, però què estàs dient? No? Exacte. Cosa, això, jo crec que cal un posicionament allò contra la pobresa i exigir regular mesures. I per acabar, parlant d'abstencionisme, per exemple, Sant Roc ha sigut el barri més abstencionista de tot Catalunya. Em sembla que amb un 24-25% de participació. I més encara, si encara fem una mica més de microcirurgia, a dins de Sant Roc, la zona on s'hi concentra la més gran quantitat de problemes habitacionals, de talls de llum, de subministrament elèctric, etc etc, tres o quatre carrers que estem focalitzats, ha votat el 10% allà només, el 10% de les persones. Què vol dir? Que la problemàtica social, la gent que més necessitaria d'una actuació legislativa i de govern i tal, que els afavorís i que el d'allò, és les persones que més viuen al marge de tot això. I com que viuen al marge també, aquests que s'haurien de preocupar i prendre decisions ja ni es preocupen. Perquè fins i tot encara que fos només de dir és que si no, aquests votaran amb un altre, no sé, no, com que ja ni voten ni viuen absolutament al marge, ja encara es preocupen menys, no? I aquí hem de treballar mentre aguantem. Alguns ja ens queda poc temps potser per allò, però aquí hi ha gent jove que ha de continuar molts anys fent picant pedra i picant pedra i picant pedra.
Sí, i tant. Seguim. Pa, sostre, serveis públics, salut. Això és el que necessitem totes i tots plegats. Moltes gràcies, Maria. Moltes gràcies, Albert. I moltes gràcies, Carles. Aquest programa sembla que ha estat interessant per tothom que vulgui saber la realitat del tema de l'habitatge i com seguir lluitant per resoldre. Gràcies.
Gràcies.
A tu.
Molt bé.
Adéu.
Adéu.
Vine a la República. Exposa el teu punt de vista. Fes propostes sobre educació, sanitat, economia. Fem participació ciutadana. Com podem resoldre l'atur i crear llocs de treball? Com acabar amb la corrupció? Com controlar els nostres representants polítics? A la República tens la paraula. A Ràdio Sant Vicenç.
I una realitat, una obscura realitat, una realitat muda que no poden tapar. Ja aquesta realitat, aquesta brillant realitat.